Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'Obra Social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
9 i un minut a la Catalunya o a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. L'Espart City Leaf Uni Girona està jugant des de les 8 al seu partit corresponent a la 7a jornada de la Eurolliga femenina, darrera jornada de la primera volta. Les catalanes contra el Tango Burgess perden en aquests moments 32-43. Un partit vital pels interessos de l'Uni per mantenir viva encara l'esperança de poder lluitar per passar els vuitens de final de la màxima competició continental, o com a mal menor, doncs també per lluitar per classificar-se per la següent competició, la segona competició europea. De moment, però, l'equip gironí, a l'espera de veure què succeirà avui, és el darrer classificat amb una victòria i 5 derrotes en un grup B, en el que aquesta tarda, i pel que fa a la disputa per la part alta, s'ha jugat el Ekaterinburg 76, Praga 73, que s'ha resolt amb un triple de la gran Diana Taurasi. Teniu la cistella al Twitter del programa, @basquetaldia, i val la pena veure-la perquè és espectacular, el triple de Taurasi sobre la botzina. Això avui, demà, es començarà a disputar la penúltima jornada de la primera fase de l'Eurolliga masculina, en la que el Barça, ja classificat pel top 16, rebrà els Žalgiris Kaunas a les 9 en busca d'una victòria que els apropi encara més a la primera plaça de grup. Xavi Pasqual.
Perquè la nostra ambició és intentar fer primers en aquesta fase de grups, no pas fer segons, i per fer primers hem de guanyar sí o sí aquest partit i anar a Krasnodar a jugar-nos al primer lloc. Crec que seria bo per nosaltres i bo per tothom aconseguir aquesta victòria i poder anar a aquest partit a sentir-ho com un partit especial.
Doncs això serà demà. El plat fort de la jornada serà divendres a partir de les 8, Bayern Madrid. Depenent dels resultats que es donin, els blancs divendres ja podrien quedar eliminats de la Eurolliga. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Alejandro Gaitán a la redacció i el Xavi Pagán a la producció.
Gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
9 i 4, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Presented by
Òscar Merino.
Doncs així es presenten aquests propers dies d'aquesta setmana, després de la festivitat d'ahir dimarts. Hem de tornar a passar per Fontejau i seguirem pendents de com li van les coses a l'Espart City Leaf Uni Girona, que en aquests moments perd 35-43 davant del Burgess a 3-14 per acabar el tercer quart. Una jornada, la setena, l'Eurolliga femenina, en la que sí que hi ha resultats que han acompanyat els interessos del conjunt català, com pot ser la derrota del Castors Brain, però no pas la victòria del Wisla Kampak davant del Auesport turc per 67-66. I en aquests moments fem un darrer repàs també a Fontejau, 3-5-4-3 per l'Uni Girona, a poc més de 3 minuts per acabar el tercer quart. I pel que fa a l'Eurolliga masculina, demà entra en escena el Barcelona jugant a les 9 davant del Žalgiris Kaunas, un equip que ha arribat a la ciutat comtal amb el passaport pel top 16 ja sota el braç. De fet, el grup C són 3 els equips que ja s'han assegurat la seva presència a la següent fase: el Barcelona, Lokomotiv Kuban i el Žalgiris. La quarta, si no hi ha un autèntic sotrac, serà pel Panathinaikos. Per cert, el conjunt grec ha estat sancionat amb 12.000 euros de multa per l'encesa de bengales i l'ús de punters làser durant el partit de la setmana passada, precisament davant del Barça de Xavi Pascual. Tornant al partit de demà contra el Žalgiris, Pascual espera que l'equip segueixi sumant per victòries als partits del Palau.
Però ja sabem que pràcticament guanyant els partits de casa vas passant fases. Estar sòlid a casa és fonamental a Euroliga. Pots passar pràcticament la primera fase només amb els partits de casa. En el top 16, guanyant els de casa més un, gairebé sempre aconsegueixes classificar. I si a més ho fas una miqueta bé, et pots plantar perdó, a play-off i guanyant els de casa fent el fort. Per tant, la importància de guanyar a casa a Euroliga és bàsic, i ha de ser un hàbit, ha de ser una manera de viure, o ha de ser una manera de viure amb tot el nostre públic, ha de ser una manera d'il·lusionar-se cada dia, que quan toca partit d'Eurolliga sigui una nit màgica i extraordinària, i sentir-ho com a tal. I això és el que demanem als jugadors, això és el que estem fent, això és el que estan fent, i per tant, sens dubte, acabar aquesta fase de grups amb ple de victòries a casa seria molt important pel futur.
I sobre el rival, els Žalgiris, Pascual destaca el següent.
I ara amb Žalgiris doncs hem d'estar bé amb moltes coses diferents, amb els tiradors, com bé dius, però també amb el seu joc interior, perquè tenen molta capacitat de post i baix, molta més qualitat del que la gent es pensa. Amb Mulanovas, Giancunas i Bogliukas, crec que són 3 jugadors de primer nivell de post i baix, i que ens van fer bastant de mal allà, i que ens obliga també a estar molt preparats. Per tant, hem de preparar bé, com tu bé deies, els tiradors, però també el joc interior.
Doncs així veu el rival, els Žalgiris Kaunas, Xavi Pascual, el conjunt lituà que ha arribat aquesta tarda, tarda vespre, a Barcelona, i amb el seu segon entrenador, ajudant, Sarunas Jasikevicius, que aquesta tarda Alejandro Gaitán ha parlat amb ell.
Sarunas, benvingut al Palau.
Gràcies.
Un partido especial, no es el primero que vives en el banquillo de Žalgiris, pero para ti volver aquí siempre es emotivo.
Sí, bueno, está bien. Lo que pasa es que ya hemos vuelto aquí muchas veces y, bueno, ya es cada vez, bueno, te acostumbras de estas cosas y son, la verdad, muy bonitos siempre volver aquí, pero, bueno, también hay que trabajar un poco.
En el partido de ida dijiste que, bueno, cuando jugáis allí en Kaunas no es tan especial, pero que aquí te encuentras a muchísima gente.
Sí, bueno, eso es como es exactamente, ¿no? Porque aquí tengo muchos amigos y siempre también mucha gente que conozco en vestuarios también, y está muy bonito verlos y pasar un rato con ellos. Y bueno, en Kaunas ya como cualquier otro partido, ¿no?
Sobre el partido de mañana, llegáis clasificados y con los deberes hechos, y buscáis la mejor posición posible en el grupo.
Sí, claro. Bueno, también lo que pasa con nosotros, que hemos perdido últimas 2 salidas de una manera muy mala, con una gran diferencia en puntos, y entonces para nosotros es muy importante saber si realmente podemos competir con grandes equipos como Barça.
Además, el Barça ha ganado 14 de los últimos partidos que ha jugado contra vosotros. ¿Os tiene comida la moral?
Sí. No sé si esto, pero el Barça, la verdad, que es un buen equipo y no tiene nada que ver con la tema psicológica y nada. Tiene presupuesto mucho más grande que nosotros, tiene mejores jugadores y hay que intentarlos sorprender una manera u otra.
¿Y ya la última, te ves algún día sentado en el banquillo?
No sé. Bueno, esto se queda muy largo.
Muchas gracias. Vamos a ver,
nice. Doncs no tenia masses ganes de parlar del seu futur, però vaja, està clar que ja vol seure-hi com a primer entrenador en un equip de primer nivell, està clar, perquè ell també ja ho ha dit alguna que altra vegada, que Barça és un d'aquests equips que li agradaria entrenar, com a molts altres jugadors o exjugadors que també els agradaria entrenar. Veurem què passa. Però passa el futur de Saras. Les seves paraules aquí al Bàsquet al Dia, que demà tornarà a trepitjar el Palau. I pel que fa als jugadors del Barcelona, aquesta tarda Carlos Arroyo ha parlat de la bona sintonia que té amb Xavi Pascual.
Es bien exigente, Xavi, por lo que yo ya conocía y había escuchado, un entrenador que exige mucho, bien profesional, bien dedicado a su trabajo, por lo que nos apasiona a nosotros, nos inspira, porque pues ya vemos cómo él pues toma su tiempo para conocer el estilo de juego de cada equipo que nosotros nos enfrentamos cada noche. Nos deja saber lo integrado que está él con este equipo y con este club y con la temporada. Hasta el momento muy bien. Yo creo que yo y Satoransky pues hemos tratado de hacer lo mejor posible, de llevar el mensaje de él en cancha y correr el equipo como él quiere correrlo. Y hasta el momento muy bien. Aprendiendo mucho día a día, porque pues me veo algún día en una silla de entrenador, si Dios permite, y trato de asumir la responsabilidad de aprender todo lo que sale de su boca, ¿no? Porque es bien importante, ¿no? Escuchar sus mensajes y de la manera en que se comporta como entrenador y lleva el mensaje con sus asistentes. Por el momento, bien. Yo creo que tenemos una relación de mucho respeto, de mucho cariño y más que nada bien profesional.
Doncs la bona relació entre Carlos Arroyo i Xavi Pascual, el jugador del base porto-riqueny, que també deixa clar que vol ser entrenador un cop acabi la seva etapa de jugador. I per cert, si voleu saber què opina el vestuari del Barcelona, del seu tècnic, escolteu ràpidament a Abrines, Eriksson, Tomic i Satoransky.
Bueno, yo creo que es un entrenador excelente. Pocos pueden decir que tiene una larga trayectoria en uno de los grandes clubes de Europa, y él lleva aquí, si no recuerdo mal, 7 años, y poco más que decir de él. Los números hablan por sí solos.
Seguro que es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Tiene muchos detalles, mucho foco en los detalles, y bueno, la preparación de los partidos es increíble.
Se puede hablar con él, es un entrenador que te escucha y que valora tu opinión.
Muy trabajador, ¿no? Detallista, perfeccionista, que quiere siempre dar a su trabajo 100%. Se lo puede ver que está aquí en los días libres, ¿no? Y que trabaja mucho y quiere tener como control de muchas cosas.
Que antepone el baloncesto a todo, ¿no? Familia, salud, lo que sea. Recuerdo que él, cuando nació su hija, pues teníamos partido en Grecia, si no recuerdo mal, y bueno, un momento tan importante que una persona normal no se pierde nunca, pues él estaba allí con nosotros y bueno, digno de admirar.
Trabajador, que existe mucho, pide muchos detalles en juego, controla bien en el equipo.
El año pasado habló, por ejemplo, sobre energía cuando nos pasamos el balón, y que gracias a buen pase y con esta energía de equipo el tirador tiene más facilidad de anotar, y me gustan estas cosas.
Aparte de los 100.000 sistemas que tiene, creo que es un entrenador bastante normal en cuanto a que no tiene cosas raras, ¿no?
Doncs la bona relació de l'entrenador amb els seus jugadors i la bona valoració també que rep de part d'ells, un tècnic que no té coses rares, diu Àlex Abrines. I si demà el Barcelona se juga a la primera plaça del seu grup, Baskonia i Unicaja també ja estan classificats pel top 16, divendres el Real Madrid, vigent campió, juga, seguia amb opcions d'estar al top 16. Pablo Lasso.
En línies generales creo que el equipo está trabajando bien y sabemos que tenemos unas citas comprometidas y duras esta semana, y pienso que las dos victorias de Fenerbahce y Murcia nos han venido muy bien para la confianza del equipo.
Doncs el Madrid necessita guanyar els dos partits que li queden. Si ho fa, serà el top 16 el primer divendres a la pista del Bayern. Del contrari, de perdre divendres i depenent d'altres resultats, els blancs ja podrien estar matemàticament eliminats. I pel que fa a l'Eurocup, Dominion Bilbao Basket, Herbalife Gran Canaria, València i Caixa Saragossa ja estan classificats per la següent fase. I fent un cop d'ull a l'Eurolliga femenina, s'ajusta el marcador a Fontajau, 9 minuts pel final. Espar, Citilí, Funi, Girona, 37, Burges Bàsquet 43. I si aquesta setmana són molts, els equips que juguen molt a Europa, demà dijous el bàsquet base i l'esport base català en general també es juga el mateix o més.
Ràdio Estel.
Casio Mejores i Chimpún.
Bàsquet al dia.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs la taula de Castelldefels, una plataforma formada per entitats esportives amb el recolzament de la Federació Catalana de Bàsquet i la col·laboració de l'Ajuntament de Cornellà, organitzen per demà dijous, 10 de desembre, a Cornellà, un acte de suport al manifest per la supervivència dels clubs esportius i de l'esport base. L'objectiu, doncs, informar de la problemàtica existent amb les cotitzacions a la Seguretat Social i les contractacions. Ens escolta ara el Bàsquet al Dia Manuel Estepa, que és president del Bàsquet Almeda, promotors de la taula de Castelldefels. Senyor Estepa, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs l'esport català demana un canvi de la legislació espanyola que us obliga a donar d'alta de la Seguretat Social a qualsevol monitor, entrenador, que estigui fent feina i cobrant una quantitat més aviat simbòlica, no?
Sí, efectivament. És bastant difícil d'explicar, però és així, com tu ho descrius. És una situació en la qual qualsevol remuneració que es doni als clubs, sigui pel concepte que sigui, pues es pot considerar un salari i, evidentment, doncs, haver de cotitzar a la Seguretat Social per aquest salari. Mm. És així.
Sí, de fet, estic convençut que els oients no els hi sona tota aquesta problemàtica perquè no és la primera vegada que en parlem aquí al Bàsquet al Dia, però és que no s'acaba de solucionar.
Bueno, no s'acaba de solucionar perquè tampoc fins... Bueno, pensem, també parlem des d'una òptica també en la qual aquí un grup d'entitats que vam formar la taula de Castelldefels vam agafar aquest brau per les banyes i vam dir, bueno, anem a parlar amb qui toca, no? És a dir, amb qui ha de legislar això, amb els agents socials, etcètera, i anem a crear una proposta. És a dir, no anem a una situació de conflicte, sinó anem a una situació en la qual doncs puguem posar damunt la taula una proposta i que aquesta proposta sigui una cosa que l'administració, el legislador, en aquest cas, el govern central, doncs la pugui encaixar i, per un altre cantó, les entitats doncs puguem assumir el cost extra que tindria una legislació d'aquesta mena. Llavors, bueno, amb aquest esperit va néixer la taula. I amb aquest esperit s'han anat donant passes que ens han portat, bueno, fins a la esfera política del govern central, ens han portat a tot l'arc parlamentari català, sindicats, és a dir, Direcció Territorial de la Seguretat Social, amb tota aquesta gent s'ha parlat, i una mica el fet de portar una proposta més o menys concreta i bastant assumible per part dels clubs. Doncs, home, aquesta situació una miqueta s'ha anat païnt a poc a poc i sembla que pot haver ara mateix una sensibilitat diferent a la que hi havia ara fa un any quan vam començar les reunions de la taula, quan vam començar a patir molt per aquest tema, perquè havíem vist les inspeccions que s'havien anat fent a altres entitats i les conseqüències que havien tingut. Avui ara pensem que això és una cosa que tothom ha entès. És una cosa que és legislable, que és possible, que és factible i que només cal tenir la voluntat política de dur-la a terme.
Però si no hi ha voluntat, si no es canvia la legislació espanyola, cap on anem?
Cap on anem? Si no es canvia la legislació espanyola, anem a una situació en la qual molts clubs, si algú apreta el botó del pànic, és a dir, si decideix l'administració, doncs, a més de tot això, a més de negar-se a fer aquesta legislació, doncs apreten el botó del pànic per la via de la inspecció de treball, doncs moltes entitats directament tancaran la porta perquè la responsabilitat a la que estem sotmesos als directius és tan gran que responem amb el nostre patrimoni, responem amb els nostres béns, els nostres sous, i, sincerament, jo crec que això serà, doncs, diguem, un tret de gràcia a l'esport base.
Un
tret de gràcia a totes, totes.
Ja hi ha hagut inspeccions?
Hi ha hagut inspeccions, sí, sí. Hi ha hagut inspeccions. Sempre, jo també dic que les inspeccions sempre han sigut arrel d'una denúncia.
Uh-huh.
Que no han sigut inspeccions aleatòries. Que no han sigut inspeccions de dir, doncs anem a tal o qual club i anem aquí a... No, això, aquesta situació, ho hem contrastat amb la direcció territorial d'aquí de la Inspecció de Treball de Catalunya, i aquesta situació, això sí que podem dir-ho. Sempre hi ha hagut denúncies prèvies.
Uh-huh.
Ens poden dir el que ens poden dir. I això, pues, això sí que és una, això sí que s'ha constatat. Ara, les inspeccions que han hagut, doncs, clar, fan mal.
Uh-huh. Sancions també, perquè clar, una sanció econòmica... clar, estem parlant d'entitats que econòmicament doncs, tenen el poder que tenen i comportaria una realitat econòmicament parlant realment complicada, no?
Bueno, clar, sí, és a dir, si nosaltres haguéssim de legalitzar tothom, tu pensa que la partida que tu puguis tenir en un club normal, com és el meu, és un club normal amb 22 equips, som de la mitja, segur, de la mitja, aquí de Catalunya. Has incrementat el pressupost, la partida aquesta, la compensació de despeses, petits sous, petites remuneracions,
uh-huh.
L'has incrementat amb un 50%. És dir, és totalment inassumible. És totalment inassumible per ningú. És a dir, això és assumible per les entitats que tenen estructures professionals. Això no en parlarem amb el Barça, no en parlarem amb el Madrid, amb el Joventut, amb segons quines coses. Però per les entitats normals, com Bàsquet Almeda, com pugui ser el Gaudí, o pugui ser el Claret, o el Claró, això és totalment inassumible.
Mm-hmm. Us sentiu perseguits o no?
T'obligaria a un esforç econòmic, que aquest esforç econòmic li has de traslladar a les famílies.
Sí, exacte. A les quotes de les famílies i dels esportistes, no?
Exactament, clar, contar de les famílies, dels nois que juguen i noies que juguen, i al final que el que estem fent amb això és elititzar l'esport, és a dir, tens calés, fas esport, no tens calés, doncs no fas esport.
Mm-hmm. Us sentiu perseguits?
No, fins ara hem sentit, no, perseguits no és la paraula. Ens hem sentit una mica indefensos i sobretot no ens hem sentit massa ben representats fins ara. Pel tema polític, almenys els aquí des de Catalunya, no ens hem sentit massa ben representats. És a dir, aquí, de fet, l'única federació que hem vist que s'ha mullat de la boca amb aquest tema ha sigut la Federació Catalana de Bàsquet. Cap altra federació s'ha posat a dir, escolta, hi ha una proposta, anem a defensar-la, anem a treballar-la. Els clubs pensen una cosa, nosaltres ens hem reunit amb clubs de futbol, de handball, de tot, hem fet assemblees amb moltíssima gent, amb moltíssima representació del club, i l'única federació que és això, que per rendre ha sigut la nostra, la de bàsquet, malauradament. I ens hauria agradat que altres federacions haguessin sumat de ple a aquesta reivindicació,
uh-huh.
Però no ha sigut així. Per seguir no és la paraula, no ens acabem de sentir en un...
Estem parlant el so. D'on serà demà dijous 10 de desembre a 7:45, tindrà lloc al Cilibat de Cornellà de Llobregat l'acte de suport al manifest per la supervivència de clubs esportius i de l'esport de base. Manuel, ho deixem aquí. Manuel Esteve, que és president del bàsquet Almeda, promotors de la taula de Castelldefels. Estarem molt pendents, seguirem, de fet, molt pendents, i gràcies per atendre'ns avui el bàsquet al dia.
Molt bé, i esteu convidats a assistir a l'acte, per suposat.
Molt bé, una abraçada, gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Una darrera pausa per la publicitat. I hem de parlar encara de l'MVP d'aquesta darrera jornada a la Leport. L'entrena el català Carles Marco.
Bàsquet al dia. Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers. De gent que comparteix l'esforç. Que s'emociona amb una jugada. Que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar.
Endesa.
Doncs si dilluns passat parlàvem d'Ainhoa López, jugadora del Sant Adrià, MVP de la Lliga Femenina 2, a la Lepor, aquest cap de setmana surt el nom de Jordan Swing. 42 punts, 6 rebots, 4 assistències, 48 de valoració en la victòria del seu equip de l'Oviedo davant del Coruña per 98-95. Carles Marco és l'entrenador de l'Oviedo. Hola, Carles, bona nit.
Bona nit.
Tros d'exhibició, no?
Sí, la veritat és que va estar molt bé. Va estar molt bé perquè tampoc ho va semblar, perquè va ser des del primer minut que va anar fent, anar fent, anar fent, i tant, vas donar en compte al final que porta 40 punts i ja no això, no? Molts percentatges, ajudant a l'equip amb altres coses, com amb rebot, defensa, o sigui, va ser un molt bon partit.
8 de 8 en tirs lliures, 8 de 9 en triples, 8 de 9 en triples. Són números que, òbviament, no han passat desapercebuts. A tu t'han sorprès? A tu t'ha sorprès, Carles?
Bueno, sorprendre, home, a tothom sorprèn, no? 42 punts són molts i amb aquests percentatges. Però no em sorprèn perquè el veiem entrenar cada dia, perquè sabem que és un noi que és molt sacrificat, que entrena molt, a part amb l'equip. Ell fa tècnica individual i tira i està hores i hores i que li agrada el que està fent. I així ho està demostrant. Sí que és veritat que no li ha donat aquesta exhibició amb les 10 anteriors jornades, però sí que havia donat visos de que ho podia fer. Però bueno, no en parleu molt, perquè així seguirà tot l'any que ho havia dormit.
Perquè és el seu primer any a Europa. És nord-americà i és el seu primer any jugant aquí a Europa, no?
Sí, l'any passat va estar a la D-League amb l'equip de Cleveland, amb el Jordi Fernández, amb un badaloní, també.
Amb el Brandon Paul, aleshores.
Exacte, sí, sí. I a mitja temporada se'n va anar a Austràlia, a la segona divisió australiana. Però, bueno, un noi que és el seu segon any de sènior, i és el primer any a Europa, sí.
És una fama sobtada o tindrà continuïtat?
Bueno, esperem que tingui continuïtat. No, evidentment, lògicament, no farà 40 punts cada dia, però sí que per nosaltres el vam fitxar com un jugador que ens fes punts, que fos important a l'equip, i ho està sent de moment. O sigui, sí que és cert que en l'última jornada molt, però les altres també ha estat a molt bon nivell, no? Jo crec que algunes de les jornades que hem perdut és quan ell ha estat una miqueta pitjor. Per tant, és molt important a l'equip i esperem que segueixi donant un rendiment alt, que segueixi exigint-se ell, segueixi treballant i segueixi competint així. I segurament, si segueix competint, no sé si farà 40 punts o un partit més, però sí que ens donarà alegries.
Doncs bona feina de Jordan Swing al Oviedo i també bona feina la de Carles Marco, la teva en l'any del debut com a primer entrenador.
Sí, contents de com està anant l'any, treballant molt, intentant aprendre, seguir aprenent, i bueno, què millor que anar guanyant partits, que anar millorant cada jornada, i molt a gust amb el club, a la ciutat, i content, no?, que amb una lliga tan igualada i que sigui tan exigent, doncs estiguem fent la feina bé. Em proposo això, no?, seguir treballant i seguir exigint-me també per cada partit, fer-ho el millor possible i a veure què ens diu i què ens depara al final de temporada i on estem.
Molt bé, que encara esteu amb opcions, d'estar a la Copa. Queden 4 jornades per acabar la primera volta,
Bueno, millor pensem en el partit de divendres al Camp del Lugo, que ja serà prou complicat, el de la Copa. Pues, bueno, si sorgeix, però intentar guanyar els màxims partits possibles i ja veurem a final de temporada. Ara, el de la Copa és, bueno, podríem dir que pot ser un al·licient, però per nosaltres l'al·licient ha de ser competir cada partit i aquest és el divendres al Camp del Lugo.
Molt bé, doncs Carles Marco, tècnic del Oviedo, gràcies per dedicar-nos aquest temps al bàsquet al dia i que vagin molt bé, que vagin molt bé les coses per allà,
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I abans d'acabar, passem per Fontejau, perquè queden menys de 2 minuts per acabar i perd l'Unigirona 4-7-5-2 davant del Burgess, i a la NBA els Warriors ja van 23-0, rècord rere rècord, 23-0 de victòries, 13-0 fora de casa i 27 victòries consecutives dels igualant les del Heat el 2012-2013 i derrota dels Memphis 88-125 davant d'Oklahoma City Thunder. Gràcies al Mario Ramírez al control, Alejandro Gaitán a la redacció i al Xavi Pagant a la producció. Demà dijous, més bàsquet al dia a partir de les 9. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.